fer. Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12. El dia 6 del Mundial està finalitzant en aquests moments a Nova Jersey, al costat de Nova York, el França-Senegal. Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Temps afegit i guanya França.
Dos gols en temps afegit, escurçat diferències. El Senegal, però, Mbappé, un minut després, fa escassos instants, ha fet el tercer de França, dos minuts per arribar al final. De moment, França 3, Senegal 1.
Ha fet dos gols,
dos
Mbappé,
gols,
un marcolà. Dos
gols de Mbappé.
I França de menys a més en aquesta estrena del Mundial. Potser s'han passat aquest tercer gol d'Mbappé al porter del Senegal, Mendy, però vaja, de moment és una bona estrena, acabarà amb victòria la de la selecció francesa. I en aquests moments anem al Palau Blaugrana perquè s'està decidint el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala a la tanda de penals entre el Barça i el Pozo. I al Palau hi ha el Francesc Ripoll. Francesc.
Hola, bona nit. Sí, tenim el partit a la tanda de penals. El partit s'ha acabat amb empat a 5, la pròrroga, no hi ha hagut gols, i ara estem ja en els moments decisius d'aquesta tanda. Cinquè penal pel Barça i empat a 2 a la tanda de penals.
Qui xuta ara, Francesc?
Ara xuta Sergio González, que hi va amb la cama dreta i marca Sergio González. I ara, si Didac atura aquest penal, el Barça guanyarà el primer partit d'aquesta final del play-off de la Lliga.
El Barça anava perdent 0-3 a la primera part, 1-4 a la segona, ha aconseguit empatar 5 i forçar la pròrroga, cap gol a la pròrroga, en les dues parts de 3 minuts. Ha començat malament la tanda de penals per a l'equip blaugrana, però ara mateix, si Didac atura el següent penal del Pozo, Francesc, el Barça guanya el primer partit de la final.
I picarà Rafa del Pozo. Atura Didac! Atura Didac i el Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Un partit que no ha començat bé amb l'expulsió en vermella directa de Pito. El Barça perdia 1-4, empatat, i a la tanda de penals, de la forma més èpica, guanya aquest primer partit. El Barça suma el primer punt a la final de la Lliga de Futbol Sala.
Comença amb emocions fortes aquesta nit del Club de la Mitjanit, el Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Passant dos minuts a les 11, el Barça acaba de guanyar el primer partit contra el Pozo a la final de la Lliga de Futbol Sala. Partit decidit a la tanda de penals després d'una remuntada èpica de l'equip blaugrana al Palau, blaugrana al Palau de les grans ocasions. I a New Jersey, Sergi Andreu, és a punt de finalitzar el França-Senegal del Mundial.
Ho farà amb victòria francesa per 3-1. Som ja en els últims instants del partit. Debutarà amb victòria França, doblet d'Mbappé i un altre de Barcola.
Ha finalitzat ja el partit o encara estem esperant que xiuli al final?
Doncs diria que estem esperant encara al final. Ara veiem la imatge de les graderies. Celebracions, s'ha acabat. Espera, no s'ha acabat, no.
Encara no. 8 minuts d'afegit, ara complirem el 9è minut d'afegit, però vaja, són els instants finals d'aquests França 3, Senegal 1. Començarà amb victòria la selecció de Deschamps, amb dos gols d'Mbappé, un de Barcola, i amb Koundé fent de lateral dret titular i jugant tot el partit al jugador del Barça. Ataque Senegal a l'última jugada i a punt de marcar Senegal el 3-2, però vaja, l'ha salvat finalment el porter francès. Emocions fortes aquesta nit i segurament tindré també emocions fortes aquesta matinada, perquè a les 3 a Catalunya debuta l'Argentina, Argentina-Algèria, a Kansas City, amb Messi. És el primer partit de la vigent campiona del món en aquest Mundial, la selecció entrenada per Scaloni. Messi serà titular, Julián Álvarez és probable que sigui suplent perquè ve d'una lesió al turmell. D'aquí una estona, a les 12, es juga l'Iraq-Noruega, el debut de Haaland en aquest Mundial, el debut de Haaland en un Mundial. Marcarà Haaland? Doncs no es paga gaire l'aposta pel gol de Haaland, ara ens fa números el Sergi Andreu. A les 6 del matí un altre partit. Per la gent que matini molt, ha jugat l'Àustria-Jordània. Jordània és una de les debutants al Mundial. Àustria té Ralf Rangnick a la banqueta, l'entrenador alemany que va inspirar la porta per buscar aquesta via alemanya que ha acabat amb Hansi Flick. Demà dimecres hi ha dos partidassos i amb bons horaris. A les 7 de la tarda nostra, el Portugal-Congo, i a les 10 de la nit l'Anglaterra-Croàcia. Portugal amb Robert Martínez de la banqueta i possiblement el mitjà més dominador del Mundial, i Cristiano és tan candidata com qualsevol altra selecció, com l'Anglaterra de Thomas Tuchel, per exemple, que té un debut complicat contra la sempre competitiva Croàcia, on encara hi juga Luka Modric. Per als despistats, resultats de les últimes 24 hores al Mundial. Uruguai 1, Aràbia Saudita 1. Aquest partit és el del grup d'Espanya. Les quatre seleccions, Espanya, Cap Verde, Uruguai i Aràbia Saudita, estan empatades a un punt després de la primera jornada. Alguna sorpresa hi pot haver en aquest grup. I de matinada també es va jugar l'Iran 2, Nova Zelanda 2, alguns seguidors a Los Angeles, on es va jugar el partit, van xiular l'himne de l'Iran. A la selecció espanyola, sentiment de dol l'endemà d'empatar contra Cap Verde en l'estrena mundialista. El concepte dol pot semblar exagerat perquè no ha mort ningú, però no és meu. L'ha utilitzat avui un jugador de la selecció espanyola per explicar com se senten els futbolistes després de l'estrena decebedora i d'empatar a 0 contra Cap Verde. Ara el sentirem. I la selecció de Tunísia ja té nou entrenador. Sabeu que van destituir la Mouchi després de perdre 5-1 contra Suècia en el debut al Mundial? El nou seleccionador tunisià és el francès Herb Renard, que fa uns mesos era el seleccionador de l'Aràbia Saudita. Ja ho era el 2022, quan va dirigir la selecció saudita a Qatar, on van aconseguir guanyar l'Argentina en el primer partit, recordareu. Renard té bona planta i en treu profit. Aposto fort que el veurem a la banqueta de Tunísia amb alguna camisa ajustada i amb els botons superiors sense cordar. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, edició mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
Mundial, el Club de la Mitjanit, cada dia durant tot el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista. Edició del dimarts 16 de juny. Passaré la nit amb vosaltres, que escolteu o sentiu el programa, i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units, seguint el Mundial. Sònia.
Hola, bona nit.
Bon pare, Xetanuga?
Sí. L'endemà de l'empat davant Cap Verde i veient aquest França-Senegal, molt bé aquests gols d'última hora, eh?
Sí.
Han anat bastant bé.
Han donat emoció. També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit.
I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
Bona nit, molt bé.
L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio i el control central... i el Miquel Jario, i també el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Què tal, Xavi?
Al Palau Blaugrana hem viscut aquesta emoció dels últims minuts del primer partit de la final de la Lliga, que s'han dut al Barça, finalment.
Els penals, després que el partit havia acabat amb empat a 5.
Aquesta notícia té a veure amb un jugador del Barça que està al Mundial. Tornen a sonar els comentaris, rumors i informacions, també, sobre Rafinha i el seu possible futur a l'Aràbia Saudita.
Informacions que provenen de la premsa brasilera que indiquen que Rafinha, un cop acabi el Mundial, potser es torna a plantejar aquest estiu una sortida a la Lliga de l'Aràbia Saudita. L'oferta la té des de fa més d'un any i ara depèn de la seva voluntat, com s'ha explicat aquesta tarda al Tot Costa.
El Girona ha anunciat un fitxatge, un bon fitxatge.
Sí, es tracta del futbolista de Blanes, Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades, prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada tant a l'Europa com al Granada.
El Madrid ha renovat Rüdiger.
El central alemany serà blanc fins al juny del 2027.
L'Uni Girona ha anunciat que la temporada vinent no comptarà amb una de les seves millors jugadores.
Marianne Koulibaly, la pivot de Mali, deixarà Fontejau després de jugar-hi aquesta última temporada.
Dic que Mem, el capità del Barça d'handbol, campió de la Champions diumenge a Colònia, ha passat avui pel Tot Costa.
I ha dit a Catalunya Ràdio que li agradaria sumar una nova Champions amb el Barça, la seva cinquena la temporada vinent, que serà la seva última temporada al Palau abans de marxar al Fuchs de Berlín.
I Indurain, Miguel Indurain, és el convidat i protagonista del capítol d'aquesta setmana del podcast Ciclista de Catalunya Ràdio, el Ràdio Volta.
I ha explicat a l'Isaac Vilalta que seria bonic que aquest estiu Pogacar l'igualés guanyant el seu cinquè tour.
Això és el Club de la Mitjanit, això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio o sentir-la com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la jornada. França 3, Senegal 1, acaba de finalitzar el partit a Nova York, a Nova Jersey, al MetLife Stadium. L'estadi on es jugarà la final del Mundial diumenge 19 de juliol, encara queden setmanes per la final. Ha debutat una de les grans favorites, 3-1 contra Senegal, els gols tots a la segona part. El primer de Mbappé, després d'una gran passada d'Olise, el segon de Barcolà, a passada de Rabiot. Senegal ha fet el temps afegit al 2-1, però tot seguit Mbappé ha tornat a marcar i ha fet el 3-1. Per mi, la França de Deschamps, de menys a més en aquesta estrena, però força bona impressió. A vosaltres, què us ha semblat aquest debut de França?
Sí, ha posat una marxa més a la segona part, no? La primera ja sabíem que Senegal li podia plantar relativa cara perquè era un rival exigent, i en aquesta segona part ja ha començat a tenir ocasions, jo crec que merescuda victòria de França.
Ricard, Àlex?
Jo crec que ha posat tres marxes més, no? Perquè és que la primera part no ha posat ni la primera. O sigui, la sensació és que ha anat de menys a més, com dius, Xavi, i que hem vist les dues cares de França. Una França encalladíssima la primera part, amb molts problemes amb la pilota, tant per sortir com per generar joc. Crec que Deschamps encerta, i això ha arribat per quedar-se, que Olise jugui per darrere d'Mbappé i no sigui Dembélé. Ha provat primer Dembélé per dintre, Olise per fora. El partit ha canviat quan Olise ha anat per dintre. Un jugador que té molt millor moment de passada, molta més visió perifèrica, més capacitat per veure lluny. Dembélé és més un conductor, ha estat imprecís. I crec que això, que és una de les coses que França havia de resoldre, l'arquitectura ofensiva de l'equip ha funcionat millor. A més, França ha tingut més energia, ha començat a recuperar pilotes, se n'ha patit a la sortida, i a mi m'ha encantat la segona part. M'ha encantat tant que la poso com, per mi, amb Alemanya, les dues grans candidates en aquesta primera jornada que han complert amb les expectatives i sobretot el potencial que ha demostrat la segona part França, que ha atropellat Senegal, i atropellar Senegal, encara que sigui durant 45 minuts, no és gens fàcil.
Àlex Dalmas?
Sí, a veure, molt millor la segona part que la primera. Crec que el que comentava el Ricard, crec que el canvi d'Olise o Olise li dona el futbol que ni Tchouaméni ni Rabiot tenen en aquest eix, no?, central. A la primera part passava que tenen tant potencial a dalt i tots són tan bons i tan imparables a l'espai que restaven espai i que per tant s'ajuntaven massa, no? La segona part sembla que s'ha trobat aquell lloc, ha jugat més ràpid, ha restat passades i ha estat millor. Crec que la barrera competitiva de França està en el primer gol, és a dir, és un equip que, o és una selecció que la que es posa en avantatge et destrossa, i a la que t'ha d'atacar en estàtic té molts més problemes. Hem vist una variant, a part de la que comentava el Ricard, que és la posició de Koundé, no? Hem vist un Koundé que sense pilota juga a lateral dret, i almenys la primera part molt més marcadament, quan França volia atacar feia pràcticament d'extrem, i això crec que a ell no li va bé. Li resta el factor sorpresa, que per mi és la millor qualitat que té Koundé, i a la vegada ha tornat als atacs de França bastant previsibles. Però més enllà d'això, òbviament, entre les favorites ja ho sabíem, jo crec que França és una selecció que a mi m'agrada més veure-la per al joc individual que per al col·lectiu, que encara crec que ha de millorar.
Però quin talent, per exemple, d'Olise en la passada a Mbappé l'1-0, Àlex. És una passada de màxim nivell. És que el convida a rematar a l'interior de l'àrea, Mbappé no necessita control, creua la rematada, guanya la posició. No és fàcil la rematada de Mbappé, que ha fet dos gols, però la passada d'Olise, que trenca el partit, com deies, és fora de categoria.
Sí, fixa't que Olise ha estat l'atacant que ha participat més, amb 76 intervencions per les 40 de Dembélé, Doué i companyia, que estan sobre aquests registres. I crec que és la gran clau, no? Si Olise pot donar aquest tipus de passades i pot donar aquest tipus de visió al mig del camp o a l'entrelínies de França, crec que millora moltíssim aquesta selecció.
Koundé, el jugador del Barça, ha estat titular, ha fet de lateral dret com ja fa anys que fa i que ocupa aquesta posició a la selecció francesa i també al Barça. Deies que la primera part potser s'ha encarregat massa de fixar i de donar amplitud, i aquí no hi ha l'especialitat de Koundé, que no té un contra un. A la segona ha millorat. A mi tampoc no m'ha semblat que lluís gaire Koundé avui amb la selecció francesa.
No ho ha fet, però per mi el que el fa diferent, o la seva gran fortalesa, és quan pot doblar, tant sigui per dins, per fora, quan pot aparèixer a l'àrea, quan la pot atacar a una centrada del costat oposat. I la primera part l'he vist molt de fixador, correcte, eh? Segurament amb la voluntat d'alliberar una mica Olise, que partia des de la banda, com deia el Ricard, però que es posava per dins, no? Això ha juntat molt a Olise amb Dembélé, però per el que fa a Koundé, crec que l'hem vist gris i crec que ell és molt més fort quan apareix des del darrere. En aquesta selecció tindrà un paper molt més posicional, molt més de fixador, i per tant no hem d'esperar grans actuacions de Koundé, crec.
A veure, hi ha una jugada just abans de l'1-0, un possible penal de Mané sobre Mbappé al minut 15 de la segona, caiguda d'Mbappé a l'interior de l'àrea, Mané no toca la pilota, el VAR crida a l'àrbitre perquè revisi la jugada a la pantalla, l'àrbitre, que era, ha estat l'iranià Fagani, es mira la jugada i quan torna cap al camp diu que no és penal. A mi no m'ha semblat penal, a mi m'ha semblat que Mbappé tenia unes ganes d'anar a terra boges. Al Sergi Andreu li ha semblat penal.
Sí.
A mi també m'ho ha semblat,
sí. Sí?
Tot i que a cada repetició potser m'ho ha semblat menys.
A mi m'ho sembla perquè és que entra de manera molt imprudent a la trajectòria d'Mbappé i no toca pilota. I d'acord que és probable que Mbappé tingui ganes d'anar al terra quan veu el cos allà, però a més li toca el peu. Vull dir, és que em sembla difícil salvar la jugada. Una vegada més et criden des del VAR, a mi m'ha sorprès la decisió de l'àrbitre.
A veure, sentim Mbappé parlant ara mateix.
Está aquí para marcarle la historia de su país y que su equipo está en la final y gana la Copa del Mundo. Dice que es solamente un primer partido de grupo. La gente puede hablar mucho o la gente puede estar a veces frío, estoico. Et on a déjà le match contre l'Irak dans 6 jours où on doit. Dentro de 6 días está jugando l'Irak, así que
es Mbappé en unes declaracions a la televisió francesa recollides per Televisió Espanyola i traduïdes per Televisió Espanyola, que està mantenint un programa sobre el Mundial a Teledeporte. Mbappé ha fet dos gols, el primer i el tercer de França, i el Sergi Andreu té una de les dades típiques del Sergi Andreu sobre Mbappé.
Aquesta ja corre per les xarxes a fa estona, però vaja. Són 14 gols d'Mbappé a la Copa del Món.
Sí.
I això el situa en el podi dels màxims golejadors històrics dels Mundials.
A veure.
Igual a Gerd Müller, en el tercer lloc.
Amb 14 gols.
Amb 14 gols.
Torpedo Müller.
I per davant ja només hi té. Amb 15, Ronaldo Nazario.
Sí.
I amb 16, Miroslav Klose.
O sigui, és a dos gols d'igualar.
A dos gols d'igualar Klose com a màxim golejador històric dels Mundials.
Kylian Mbappé, i això amb dues edicions i un partit.
Exacte.
Amb dues edicions i un partit. A veure, creieu que Mbappé supera a Klose i es converteix en el golejador històric dels Mundials amb 7 partits potencials en França encara per davant en aquest Mundial? Àlex, Sònia?
Home, sorpresa si no, no?
Com dius, com?
Que dic que una gran sorpresa si no el supera, no?
Sí, sí. Avui ja ha fet dos gols, sí. I França té potencial, hi ha molts partits, hi ha una ronda més, 7 anys de final. Àlex, Sònia, també veieu que aquí hi haurà registre mundial, eh?
Sí, sí, a més és que en Mbappé els tornejos curts d'aquest estil, com a mínim el que ha demostrat és que se li dona molt bé. No sé en aquest, però avui que ha començat ja amb dos gols, jo crec que sí, que el superarà.
Sí, jo també voto per sí, perquè per la manera de jugar a França generarà moltes ocasions, moltes d'elles a l'espai, i Mbappé és un golejador històric, eh? Una altra cosa és dins d'un col·lectiu com acostuma a rendir, però amb la serra la seva gol és brutal, o sigui que sí.
El màxim golejador és, com dèiem, Klose amb 16, compte, perquè Mbappé no és l'únic que pot arribar a superar-lo. Messi en té 13, està 3. Mbappé està a 2, però Messi està a 3.
Però és que ara estic fent comptes. Sí. Mbappé ha fet 14 gols en 15 partits mundialistes. Si és que els ha jugat tots. Jo no recordo ara si va jugar el 7 de Rússia i el 7
sí,
de Qatar.
Sí, són 15. Estic
aquí. 15 partits.
Sí, són 15.
Abans els mundials es guanyaves amb 7 partits.
És dels jugadors que han necessitat menys partits per fer...
Segur que menys, home.
Sí.
Que va amb una mitjana d'un gol per partit, pràcticament.
Gerd Müller en va fer els mateixos, però amb un parell de partits menys.
Menys?
Sí. Sí. Bé, abans jo entenc que el futbol era...
Bé, als 70 ja no era... Als 70 el futbol no era tan diferent. Era diferent, però no era el futbol dels anys 50 que jugaven 7 davanters i 3 defenses.
Exacte.
A veure, a França, Deschamps ha sortit amb els 4 davanters que comentàvem ahir a la nit. Dembélé, Mbappé, Doué, Olise... Dembélé ha jugat per darrere d'Mbappé, oi? Dembappé més en punta... O
la primera part.
Olise a la dreta i a la segona com s'han distribuït?
Olise a dintre, que ha estat per mi el canvi de Deschamps, i això ha arribat per quedar-se. Jo m'imagino que amb el canvi que ha fet França amb Olise per dintre i Dembélé per fora, és que això no es pot tocar. Per mi ha canviat el partit aquesta permuta.
O sigui, als pròxims partits els veieu amb aquests quatre davanters, i no hi ha cap problema ni cap imprevist físic, però amb Olise ocupant la zona més de la mitja punta i amb Dembélé obert a la dreta.
Jo, sí, clarament.
Sí, eh?
Jo també. Jo crec, ha estat un clar punt d'inflexió. I fixa't que la primera part ja hi havia una mica la intenció aquesta, amb aquest moviment que dèiem de posar Olise per dins, fent una mica el quadrat, però no ha funcionat tan bé. Sí, ho veurem així, amb Dembélé obert i Olise per dins.
Olise és que ha fet una passada espectacular, ja ocupant aquesta zona més interior i amb una precisió quirúrgica per deixar la possibilitat a Mbappé de rematar sense control.
N'havia fet una que per un centímetre Mbappé no caça en una transició, sí, per dintre, sí, i ja li havia donat un contra un a Mbappé contra Mendy, és que li ha donat tres pilotes de gol.
Sí. Veurem quin és el camí de França, que comença bé, guanyant a Senegal 3-1 a la seva estrena. Era una de les candidates i ho ha confirmat després del primer partit. Sergi Andreu, tens a mà el calendari dels pròxims partits?
Sí, el tinc, sí.
Aquesta nit a les 12 hi ha partit Iraq-Noruega amb Haaland.
Totes les mirades posades en el davanter del City, que s'estrena en un gran torneig de seleccions, l'avalen els 16 gols que va fer a la fase de classificació. Noruega torna al Mundial 28 anys després, l'últim cop és del 1998. Una selecció on també té grans jugadors com Odegaard o Charlotte, altres atractius. Iraq viurà la seva segona participació en un Mundial. La primera és de fa 40 anys, a Mèxic 86. Iraq té la segona plantilla més barata del Mundial.
Aquesta matinada, a les 3, debuta l'Argentina, la vigent campiona, amb Leo Messi.
Sí, comença la defensa del títol, l'Argentina de Messi, que avui serà titular. Veurem si és capaç de marcar el davant, i tindrà Lucas Zidane, un porter en bon estat de forma.
El fill de Zidane.
El fill de Zinedine Zidane, sí. El dubte que dèiem al davant és si jugarà Julián o Lautaro. Sembla ser que serà Lautaro per les molèsties físiques de Julián. I una curiositat, l'àrbitre és el de la final de Qatar, el que va Marciniak, que va xular el títol, l'últim títol d'Argentina.
El polonès, a les 6 del matí, Àustria-Jordània, el debut d'una de les debutants, que és Jordània.
Sí, i una altra, l'austríaca, que no juga des del 1998, també. Fa 28 anys, i liderada pel veterà Arnautovic, ex de l'Inter, i per un jugador que és el més alt del Mundial, 2-0-5, Florian Wiegel. Jordània, sense res a perdre, amb només dos futbolistes que juguen a Europa, la resta a l'Àsia o a l'Àfrica.
Demà dimecres, i en horaris raonables pels que seguim el Mundial a Catalunya, hi ha dos partidassos.
Sí, el debut de Robert Martínez, el català de Balaguer, Portugal. La seva Portugal, a les 7 de la tarda, s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo de Charles Pigel, tot i que ja no és jugador de l'Espanyol, però ho ha estat durant tota la temporada.
Sí, i va com a jugador de l'Espanyol.
I va com a jugador de l'Espanyol, exacte.
I més tard?
I a les 10, Anglaterra-Croàcia, la reedició de la semifinal del Mundial del 2018, l'Anglaterra de Harry Kane, que és tot una incògnita a veure com li va el Mundial.
El pròxim gran partit del Mundial és el d'aquesta matina, el debut de l'Argentina contra Algèria.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Grande Diego!
Ricard Torquemada, coneixes aquesta cançó?
Home, el Potro.
El Potro. Tu saps, sabies que el cantant era el Potro Rodrigo, un cantant argentí que va morir fa uns anys en un accident de cotxe, però qui la va escriure un altre, que la lletra no és del Potro Rodrigo?
Ah, no sonava
això. Ho vaig descobrir ara fa poc en un documental de Movistar sobre Maradona i el Mundial de Mèxic 86, sí. I la lletra és d'un cantautor argentí també, que es diu Alejandro Romero, i em va semblar entendre que la composa fa molts anys, quan era molt, molt jove, de l'estil del muchacho. Saps els muchachos que va escriure un nano? Sí. O la de... aquella del Mundial de Brasil. Brasil, decime que se siente. Saps que sí. són composicions molt populars de gent molt amateur? Doncs em va semblar que anava per aquí la història. Després la va agafar el Potro Rodrigo, va fer aquest himne que tots hem cantat i ballat, especialment tu, Ricard.
Sí, algunes vegades.
A veure,
ara ja fa molt que no.
No? Doncs va, ho hem de recuperar. Ja m'imagino que avui sí que us quedareu a veure l'Argentina... i perdreu hores de son. Aquest partit no el perdoneu.
Jo m'ho he de pensar, eh?
Sí?
Sí.
Ostres, em sorprens.
Sí, m'ho he de pensar.
Jo... Sí, jo tinc previst començar-lo, no prometo acabar-lo, però si no l'acabo, demà al matí el recuperarem, sí.
Sònia, a tu
et va bé per horari, eh? És a les 9 del vespre, ideal, mentre sopem, trobarem algun bar aquí a Chattanooga que vaja, hi ha molts bars, on fan els partits. L'únic problema que hem de trobar un que posi el so, perquè molts no el posen. Però vaja, segur que el trobem.
A veure, l'Argentina juga a Kansas. Connectem amb Kansas. Àlex Castells, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
L'Àlex Castells és l'enviat especial de TV3 al Mundial i ha passat les últimes hores a prop dels argentins abans del debut de Messi i companyia. Què us hi heu trobat? Ha sobreviscut?
Sí, a prop, perquè és inevitable no fer-ho d'una altra manera. Hi havia tants argentins repartits per la ciutat, això era més aviat la ciutat de Kansas i no Kansas City avui. Ens hem trobat com si fóssim a una província argentina, a Mendoza, a Córdoba, vés a saber quina, perquè ja des de primera hora al carrer tot eren samarretes d'argentins, especialment amb el 10 a l'esquena. Hem estat després al fan festival que han muntat al costat del memorial de la Primera Guerra Mundial. Hi havia tanta gent que volia accedir-hi que han hagut d'obrir les portes de les instal·lacions una bona estona abans i ha començat a omplir-se d'argentins i més argentins amb càntics, banderes i altres, escalfant la tarda d'un partit que aquí, a horari local de Kansas, serà a les 8 de la tarda.
I fa gaire calor?
Fa calor, però no estem tan malament com la Sònia a Chattanooga. A Chattanooga fa molta més humitat. Aquí és calor seca, estem fregant als 28. També ha fet un bon ruixat a primera hora que ha refrescat una miqueta l'ambient. I venim d'on venim, hem estat molt bé aquí.
Te'ls has trobat molt eufòrics, els argentins, els aficionats argentins?
Són així, sí. Donen per fet que tornaran amb la quarta estrella que diuen, una més penjada a la samarreta, tenen Messi al seu equip, tant els hi fa que Messi estigui a punt de fer els 39 anys, tant els hi fa que Messi hagi tingut una petita lesió en el tram final de la temporada, tant els fa que no estigui el 100%, ells tenen Messi i amb això a la fi del món.
A veure, us heu trobat ja amb algun càntic, Àlex Argentí, nou, de nova trinca per aquest Mundial?
N'hi ha un de nou, n'hi ha un de nou que han escollit, com sempre, els aficionats argentins. No et sé dir ara el nom, però sonen els clàssics, eh? El Matador va sonar i força el banderazo que van organitzar els argentins a la ciutat, al centre de la ciutat. Nosaltres hi vam arribar ja cap al final, quan molta gent ja havia tornat cap a casa, però encara sonava i la gent la ballava. No els falten temes per l'Spotify, als argentins.
T'agraeixo molt la connexió, Àlex, i sobretot t'agraeixo que quan has citat diferents ciutats argentines i Kansas City, no hagis fet la broma que t'ha fet el Jordi Costa aquesta tarda, al Tot Costa.
No, però ha estat ben encaixat, home. Jo també la faria.
Sí? Ostres, sí, m'ha semblat de molt baix nivell. No la reproduiré. Si algú la vol descobrir, que recuperi el Tot Costa la carta.
Sí,
has entrat cap a les 8. No, poc abans de quarts de nou.
Sí, entre un quart i dos quarts de nou, sí, més o menys, que estava en plena ebullició la Fan Festival.
Aquesta cançó que deia, aquest nou himne que deia l'Àlex, és una peça que es diu, una cançó baixa que es diu Mundial Soy Yo, d'un grup que es diuen El Empuje.
Mundial Soy Yo de El Empuje. Algun dia alguna nit la posarem, la recuperarem.
I us explico, si voleu, una curiositat d'aquesta gent. A la televisió pública argentina, que té muntat aquí, com us podeu imaginar, un dispositiu immens per seguir les evolucions de la selecció argentina, ha convidat aquest grup a les seves pròpies instal·lacions i crec que va ser diumenge, vam fer un programa en directe a la casa que han llogat, mentre feien un asado, tots els presentadors i col·laboradors del programa, i la música la posava aquesta banda, aquesta gent. Però van fer un programa mentre preparaven l'asado i se'l fotien.
Ah, hem d'aprendre encara molt dels argentins. Mira, aquesta és la cançó. Que ràpid, Salva.
Molt bé.
Com has dit que es deia, Sergi?
Mundial Soy Yo.
Això sembla una cúmbia, no?
Sí. Sí.
Àlex, et sona?
Sí.
Miam.
Ah, falta la lletra, eh? Falta miam. La tornada aquí.
Ara.
Una cumbia a la cumbia. Cumbia, ha dit, eh?
Sí, molt bé, eh? Saps molt
la cosa. Vinga, nois, arrenqueu. Ah.
No t'agrada gaire,
no. La veritat és que no. Baixant,
això guanya com a càntic segur respecte a la cançó.
Ah, d'acord, quan soni als estadis. Bé, aquesta nit a Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre a Kansas ho comprovarem. Àlex Castells, moltes gràcies i gaudeix molt del Mundial.
Molt bé, vinga, una abraçada a tots.
Jo soy. Ricard, ha canviat gaire l'Argentina actual respecte a la selecció que va guanyar el Mundial del 2022. Aquesta tarda, al Tot Costa, la Berro Brunatí recitava l'11 i molts jugadors eren del Mundial de Qatar.
Sí, no ha canviat gaire. A mi m'interessa veure el rol de Messi, no? Exactament que busca 3 anys i mig després Scaloni amb Messi, que evidentment no té el ritme competitiu que et dona Europa i que no sabem tampoc la seva capacitat física per sostenir un torneig amb molts partits i quin minutatge vol acceptar, si Messi entén que ha de jugar 90 minuts i per tant ha de ser una hipoteca dolça per l'equip, com sosté això. Això sí que és una cosa que tant en el cas de Messi com en el de Cristiano són dues situacions similars que per mi són una de les prioritats del Mundial. Com es construeix, perquè mai no ha passat això, que amb el millor jugador de la història, de cop i volta va, diríem, a un Mundial amb una edat molt passada, perquè ens entenguem,
sí.
I que, per tant, has d'adequar-lo i ajustar-lo, perquè li has de donar uns privilegis i unes possibilitats de dosificar-se, gestionar-se, que a més hi fa molts anys que ho fa, però cada cop ho ha de fer més, sense que el col·lectiu ho noti, no? Això és una cosa que em crida molt l'atenció.
Messi, dimecres vinent, el 24 de juny, per Sant Joan, farà 39 anys. És del 24 de juny del 87, si no he fet malament els comptes, el 26, el 2026, farà 39 anys. Àlex, tu quin paper, quina versió, quin rol esperes de Leo Messi?
Bé, la gran incògnita, ho vam parlar l'altre dia, no? De veure si serà tan competitiu ara, actualment. Mira, jo crec que el gran encert d'Argentina a l'últim Mundial va ser trobar un motlle adequat on Messi no era la primera passada, sinó que era una passada més, no? Vaig veure un Messi molt serè, molt en el seu lloc, i tots els jugadors que l'envoltaven tenint a Messi com, òbviament, el líder, però no aquella persona a la qual havien d'anar totes les pilotes. Crec i espero una Argentina que anirà per aquí, o fins i tot més accentuada, eh? Recordem que Argentina, l'últim Mundial, després d'ensopegar el primer partit, Scaloni fa 5 canvis i apareixen 2 jugadors que tinc moltes ganes de veure si mantenen el nivell. Un és Julián i l'altre és Enzo Fernández. Van estar extraordinaris. Crec que una de les claus d'aquesta Argentina serà que aquests dos jugadors puguin mantenir aquell nivell tan alt que li vam veure en el Mundial. Si no, si aquests dos jugadors baixen més la... Jo entenc que Messi no estarà tan alt nivell, jo crec que a Argentina li costarà més.
La poseu a l'Argentina... Espera un moment, que em demanen pas des del Palau. Ara us demanaré si poseu a l'Argentina al costat de França o Alemanya, que citava el Ricard com a seleccions que han complert bé a la primera jornada, en el seu primer partit. Ara us ho pregunto, però ens demana pas des del Palau el Francesc Ripó, i el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia a la tanda de penals. Francesc.
Sí. Ha acabat el partit fa una estona, hi ha pulsacions més rebaixades i el Barça que guanya el primer punt d'aquesta final amb molta èpica.
I tens algú que ha estat important
sí.
en la resolució sí. del partit?
Potser el que més, perquè és la persona que ha aturat el penal definitiu, és el Didac Plana, porter, capità del Barça. Didac, bona nit.
Hola, bona nit.
sempre es parla al Palau, la màgia al Palau, les grans nits. Avui és una d'aquestes, no?
Avui és una d'aquestes, sens dubte, i la veritat és que jo penso que la gent que estava avui aquí haurà viscut una experiència inoblidable, perquè tal i com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no? I el Palau, doncs, té això, no? Que brinda a vegades l'oportunitat de viure moments així i esperem que continuï sent així el dijous i que la gent que ha vingut, doncs, repeteixi i que els que ho han vist des de casa i s'hagin quedat amb les ganes, doncs, que vinguin i que l'omplim i que continuem.
Mira, Xavi, ara li passo els auriculars al Didac i ja et sent el porter del Barça.
Des del Palau Blaugrana sembla mentida que el Francesc Ripo i el Didac Plana siguin al Palau amb aquesta pau i aquest silenci, quan fa mitja hora era una autèntica bogeria quan el Didac Plana ha aturat el cinquè penal del Pozo Murcia, Didac, i amb el genoll dret has evitat el gol i li has donat la victòria al Barça. Enhorabona, eh?
Moltes gràcies, sí, sí. Ara, la calma, no?, després de la tempesta.
Sí.
Sí, la veritat és que avui hi havia soroll, sobretot ja quan ens hem enganxat en el marcador i hem marcat el 4-2 o el 4-3, crec que ja era una caldera i molt, molt, molt especial de viure i molt bonic, sobretot perquè ha tingut un bon final.
Quants penals has aturat? 3?
Aturats 2, el primer ha anat al pal.
Bé, home, a l'envol te'l comptarien, saps? O sigui, a l'envol quan van fora van al pal els hi compten en el percentatge d'aturades. Al futbol sala veig que no.
Bueno, si ho compten relativament tampoc m'importa massa, la veritat. Ja. Jo el que vull és que el meu equip guanyi i els números em són igual.
El penal definitiu aguantes molt, eh? O sigui, esperes i pel fet d'aguantar i no deixar d'anar cap a un dels dos costats és el que possibilita que la pilota et colpegi al genoll dret i facis l'aturada.
Sí, ara no et sabria dir si m'ha anat al genoll, tu ho sabràs millor que jo.
A mi em sembla que sí, estic veient a la repetició sí. Esport 3, sí, m'ha semblat que
ha
sí.
Ha començat amb una carrera lenta, però després ha accelerat i m'ha donat la sensació que et xutaria d'empeine i d'empeine normalment doncs, va o al mig o creuada i he decidit anar creuat. Crec que no l'ha creuat del tot, però anava creuada i bueno. Després també doncs, la sort, no?, d'encertar al costat i que et toqui i vagi fora, no?, perquè també n'hi ha hagut un, em sembla que ha sigut el segon que també l'havia encertat però m'ha passat just russant el braç, no?, i ha entrat, no?, vull dir que al final també doncs, hi ha aquest pèl de fortuna.
Com ho decideixes, això? L'acció dels penals en una tanda és instint, hi ha preparació també, suposo, però qui pren la decisió ets tu al final, en aquell moment, no?
Sí, sí, sí. Evidentment hi ha una feina de scouting també de l'entrenador de porters i de l'analista que ens la passen, però avui he preferit no mirar res. Avui he preferit no mirar res perquè les dues últimes tandes contra el Jaén...
És veritat,
vaig mirar masses coses i després no ens va anar bé i avui he preferit una mica guiar-me pels meus instints. Si bé és cert que també doncs, el penalti del Bebe, amb el Bebe doncs, he jugat a la selecció molt de temps... i el conec i sabia que podia doncs, intentar fer això d'obrir el turmell a última hora i xutar baix. Jo normalment no vaig amb pas de tanca a terra mai als penals, intento anar de peu i en aquest sentit doncs, m'ha sortit bé perquè l'he encertat, no? Una mica de tot, una mica de conèixer, una mica de veure i una mica també d'intuïció d'última hora, allò, gestos, la manera de córrer, la manera d'agafar el cos, si se li escapa alguna mirada, potser també mentre es prepara, llenguatge no verbal, a vegades ho perceps molt bé, avui és el cas, avui ho estava interpretant bastant bé perquè penso que he encertat pràcticament tots els penals on t'anaven. I a vegades doncs, no ets capaç perquè perquè no ho interpretes igual.
Didac, el partit estava perdut, 0-3, 1-4, o sigui, vosaltres hi creieu segur, però poca gent més al Palau podia creure-hi.
Bueno, jo penso que la gent que... potser algú que ha vingut per primera vegada o que no és habitual, potser no, però la gent que ha vingut bastant sap que a futbol sala un avantatge de 3 no és determinant, no? Quedant... 20 minuts per davant, ni molt menys. Nosaltres és cert que hem passat moments complicats a la primera part, però a la mitja part hem parlat el que havíem de parlar, ens hem dit les coses clares, i en aquest sentit nosaltres som els primers que sabem que moltes vegades marquem 2, 3, 4 gols en 2 minuts, en una ràfaga, no?, pràcticament, i bueno, hem començat a remar, hem començat a exigir-nos, a voler jugar, a voler bueno, tractar bé la pilota, intentar doncs atacar amb més bon criteri sense precipitar-nos tant, i a partir d'aquí doncs hem marcat el primer gol. Després crec que ens han marcat el 4-1, però hem continuat amb el mateix plantejament, 4-2, 4-3, i ja, jo crec que quan ja s'ha posat 4-3, jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en que avui, com a mínim, forçàvem l'empat, no? I així ha sigut.
Dijous, el segon partit d'aquesta final, el Barça buscarà el 2-0. Enhorabona, gràcies i bona nit, Diac Plana.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I gràcies també al Francesc Ripoll des del Palau Blaugrana. Dijous hi tornes, Francesc?
Sí, dijous a la mateixa hora, a les 9, el segon partit.
Gràcies, Francesc, bona nit.
Bona nit.
Àlex, Ricard, el que us deia de l'Argentina, la poseu al màxim esglaó de entre les grans candidats a guanyar el Mundial?
Jo d'entrada sí, és la campiona i sap a què juga.
I l'Àlex?
Jo no, jo esperava que el Ricard la posés a dalt, eh? No, jo encara no. Jo poso per davant França, Espanya, Portugal i Anglaterra, però sobretot les dues primeres, per dos motius: perquè no espero una Argentina tan potent com l'anterior campionat, i perquè repetir dos mundials sembla molt difícil.
Marxem un moment i quan tornem comprovarem com estan els ànims, que estan baixos, a la selecció espanyola després de l'empat de l'estrena contra Cap Verd.
Arde. Quema. Duele. Arde. Quema. Duele.
El Mundial, al Club de la Mitjanit.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
39.959 39959 sèrie 50.
Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
El Club de la Mitjanit, edició mundial.
No som al Sónar, això serà aquest cap de setmana. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, el Mundial, al Club de la Mitjanit, cada nit a les 11 durant tot el Mundial, cada dia. Tenim pendent comprovar com s'ha paït a la selecció espanyola l'empat contra Cap Verd, com han estat aquestes primeres 24 hores posteriors al debut inesperat i decebedor. La Sònia Germà és a Chattanooga amb la selecció espanyola i ens ho pot explicar.
Sí, no... Tu deies abans, els ànims estan més aviat baixos, potser abans estaven massa alts, hi havia certa eufòria, certa sensació de ser molt favorits pel Mundial, i ara s'equilibraran, però és veritat que avui la sensació al camp d'entrenament, fins i tot, que els jugadors apareixen cada dia i fins ara ho feien amb molta alegria, moltes bromes, hi ha un grup de joves que es porten molt bé entre ells, i avui veies que hi havia bastant més silenci, que sí que de tant en tant hi havia algun comentari, que no havien passat directament a un funeral, però gairebé. I, de fet, després, a la sala de premsa, Miquel Merino parlava de dol, que ens ha sorprès, perquè van empatar amb Cap Verd, però vaja, no han quedat eliminats una competició encara, sinó que amb el resultat de l'altre partit del grup, en realitat, tot comença de nou. Però queda clar, i ara mateix el sentireu, que estan tocats.
No se ha muerto nadie, no es un luto como tal.
Pero bueno, las derrotas muchas veces pueden sentir así, ¿no? Cuando somos tan competitivos, cuando siempre queremos ganar, siempre queremos dar nuestra mejor versión, cuando no lo consigues, pues muchas veces vas a casa y no te apetece hablar ni con tu familia, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo he comparado un poco con un luto.
Ha comparat l'estat d'ànim amb un estat de dol. Miquel Merino, que ha fet reflexions interessants avui l'endemà d'aquesta ensopegada, d'aquest empat d'Espanya contra Cap Verd. Sònia, sobre la Minya, els minuts que pot jugar diumenge en el segon partit de la selecció espanyola, que serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, se n'ha parlat avui a Chattanooga?
Bé, més que tot sensacions que no pas informació, però la sensació general entre els periodistes també és que tindrà més minuts i ningú no descarta que sigui ja directament titular.
Titular? Ja en el segon partit, eh?
No es descarta, eh? No dic que ara mateix es pensi que pugui ser titular, però és una
opció...
No
seria una gran sorpresa, entenc, pel que dius, eh?
No, perquè ja et dic que hi ha més ganes a l'entorn que fins i tot del que segurament recomanen els metges de veure la Minya Mala. Ahir hi havia qui no en tenia perquè la Minya Mala havia jugat només 20 minuts.
No, home, perquè feia mes i mig que no jugava, ja l'explico
exacte,
jo.
Exacte, és evident, és evident no el perquè. Difícil, no? I aquí Luis de la Fuente, evidentment, és el primer interessat en tenir els màxims minuts possibles sobre el terreny de joc la Minya Mal, però es va haver d'explicar ell mateix a la sala de premsa del per què no havia fet els canvis abans, també considerant que el que havia esperat a aquests canvis concrets, el de la Minya Mal, finalment Nico va jugar molt poc, 5 minuts, i em sembla que està bastant pitjor que no la Minya Mal, no només físicament, sinó amb la temporada que ha fet a l'Atlètic, però en tot cas s'ha de veure en els pròxims dies quines sensacions i quina informació podem arribar a tenir, però la Minya Mal evidentment ja anava boig per tenir minuts, encara hi anirà més ara que el segon partit, el marge d'errada s'ha reduït i per tant allò que deia Luis de la Fuente de si hi ha algun moment on s'ha d'arriscar és el Mundial, crec que serà aquest segon partit quan arribarà el risc.
Al marge de la possible entrada de Lamine, gaire canvis més en el següent 11 de De La Fuente amb la selecció espanyola, qui pagarà els preus trencats?
Doncs ho veurem, però aquí el gran assenyalat per tothom és Gavi, no tant òbviament per ell com per la posició no el va fer jugar Luis de la Fuente. Ell va fer una explicació després del partit que el que buscava és que Gavi anés per dins i Cucurella agafés la banda, i això realment va passar, però d'alguna manera la actuació de Gavi no ha convençut i reclama aquest canvi. Veurem si, ja et dic, veurem, Luis de la Fuente va dir ahir que després del partit, que en el mateix bus de tornada ja es miraria el partit, ara han de reflexionar des del cos tècnic, el que ens diuen és que estan bastant tranquils i que òbviament analitzaran tot el que ha fallat i segurament hi haurà algun canvi, però veurem si n'hi ha tants com ahir semblava que havien de reclamar, però jo crec que bàsicament potser la posició de Gavi, si entra a la Min, ja tens el canvi fet i veurem si hi ha algun altre canvi.
Sònia, a descansar, fins demà.
Vagi bé, bona nit.
Demà, dimecres, tenim dos partidassos, a més en bon horari, a les 7 de la tarda a Houston, Portugal, Congo, i a les 10 de la nit a Dallas, Anglaterra, Croàcia. Portugal, Àlex, Ricard, creieu que és una selecció més sòlida que Alegre i això encara la fa ser més perillosa per la resta de rivals i més candidat al Mundial, que mai no l'ha guanyat?
Bé, ja ho veurem, no? Hem de descobrir-ho. Jo crec que té molts registres i és una selecció que pot pot ser una selecció estable, però pot ser una selecció atrevida, desinhibida. És difícil que la selecció portuguesa, que qualsevol candidata sigui molt alegre, no? Avui França ha estat alegre quan ja no li quedava una altra opció, el descans amb empat a zero i amb un partit encallat. Alemanya va ser molt superior a Curaçao. Veurem què passa amb les següents favorites. Hem de veure Anglaterra, hem de veure Portugal, hem de veure Argentina. No sé, jo ja saps que de Portugal n'espero molt. Crec que té moltes opcions i que Robert Martínez ha de prendre decisions, perquè és una selecció que és difícil fer l'11. O sigui, tu has de triar, has de saber com barreges segons quins rols que són complementaris, com no embafes una posició, no? Has de trobar aquest equilibri que ha buscat Deschamps i que li ha costat trobar avui, perquè són plantilles que són tan àmplies que l'entrenador ha de prendre decisions.
Àlex?
Sí, a veure, per mi...
venen just darrere d'Espanya i França, les dues que has mencionat, tant Portugal com Anglaterra. Per al que fa a Portugal, jo l'espero com la selecció més dominant de tot el torneig, és a dir, amb aquest mig al camp és molt difícil poder-li treure la pilota i, per tant, l'espero molt dominadora, molt, molt enfonsant els seus rivals. Tinc més dubtes de l'última línia, no?, de la davantera. El rendiment de Cristiano jo crec que baixarà. Gonzalo Ramos a mi se'm queda curt. Leao no està bé. És l'únic però que li poso, i per això no la poso entre les favorites. I moltes ganes de veure Anglaterra. Jo és la selecció que més ganes tinc de veure com competeix, com reacciona, i més amb Tuchel a la banqueta.
A veure, sabeu que Robert Martínez, el seleccionador portuguès, és de Balaguer. A veure, com us imagineu que es viurà demà el partit a la capital de la Noguera? Aquest Portugal-Congo a les 7 de la tarda. Doncs averiguem-ho, esbrinem-ho. Connectem amb Balaguer. Connectem amb l'Antonieta Martínez. Antonieta, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Antonieta Martínez té certa relació amb Robert Martínez, oi?
Bé, sí, una petita relació. Sóc la seva germana, sí.
Gran o petita, germana gran o petita?
Sóc la germana gran.
I tens ascendència?
Sí. Pensa que ens portàvem 8 anys, i com que els meus pares tenien un comerç, doncs li vaig fer bastant temps de mama, eh?
Sí?
Li feia de mare, sí. A més, creia molt. La veritat és que sí.
I des de ben petit ja pensava només en el futbol o què?
Sempre ja, jo el recordo sempre amb la pilota al peu. Sempre he estat molt vinculat al futbol, també perquè el meu pare, doncs, era també jugador i entrenador.
Quin equip entrenava el pare?
El meu pare va entrenar a diferents equips. El que passa que va acabar a Balaguer, i llavors aquí es va enamorar de la meva mare, perquè el meu pare era de Saragossa i havia estat en diversos equips. No va arribar tan lluny com el meu germà, però sí que havia estat a Vilanova, a la Geltrú, havia estat a l'Algeciras, havia estat a Saragossa amb dos o tres equips, no al Saragossa, eh? Mm. I després, doncs, el van fitxar al Balaguer, que allà estava a tercera divisió, i va conèixer la meva mare, es van casar i es va quedar per aquí. Llavors va estar, doncs, entrenador a Mollerussa, Guissona, doncs, Artesa, Castellserà, i, bueno, Balaguer molts anys. I, clar, nosaltres, doncs, sempre anàvem de paquet amb ell, i amb els jugadors, el Robert i jo.
El teu germà, si a tu et va acabar agradant el futbol o no?
No, sí, la veritat és que sóc futbolera, eh? Sóc futbolera. No és que n'entenga molt, però m'agrada el futbol. És que ho hem viscut sempre a casa, saps?
Clar.
A més, teníem premis. El meu pare guanyava el meu Balaguer el diumenge, teníem pastís, saps? Per postres, i si no, doncs res, a dormir sense postre.
Ah, sí?
Vull dir que estava vinculat amb el nostre dia a dia, també, saps? Mm. El que és el resultat del partit.
Sempre hauria que guanyés, no?
Clar, sempre.
Escolta'm, demà suposo que estaràs molt, molt pendent del partit de la selecció de Portugal.
Home, i tant. Demà és un dia important per tots. El meu pare falta, és el primer mundial que no hi serà. Bé, no hi serà físicament. I és un dia molt important.
Hi ha molt moviment a Balaguer amb el mundial i els partits de Portugal?
Bueno, Hi ha ambient. El que passa que ja saps que a vegades nadie es profeta en su tierra, com diuen, però sí, al Portugal segueixen molt. Com que no segueixen massa la selecció espanyola, doncs tenim guanyat de que segueixen a la portuguesa,
sí?
Saps?
Sí, a Balaguer la gent anima més a Portugal que qualsevol altra selecció,
sí. Exacte. I això que aquest any, el tema de que hi hagi tants jugadors a la selecció espanyola del Barça, doncs sí que algú, saps, que es canvia, però si no, prefereixen la portuguesa en aquest cas que l'espanyola. La majoria, sí, hi ha de tot.
I saps si hi ha alguna pantalla gegant o algun punt de trobada per seguir els partits de la selecció de Portugal?
Mira, a veure, de moment, demà sí que ens trobem, perquè ja et dic, aquest any el fet de que el meu pare, doncs, ens va deixar per Nadal farà 2 anys, doncs això sí que ens ha fet una miqueta, saps, de no muntar res excessiu, però al final hem pensat que la vida segueix, ell voldria estar allà, i demà sí que ens trobem, com havíem fet al darrer Mundial, ens trobarem una colla d'amics, els amics, nosaltres...
On us trobeu?
Estarem al bar Tito, que és un bar que hi ha, que té una pantalla gegant i té... Mm-hmm. Bueno, una sala no molt gran, però que està molt bé, i doncs anirem allà. I a les 7 ens trobarem allí, amics, i gaudirem del partit i enviarem tota la força, energia o tota l'energia que puguem.
Tu creus que Portugal torna amb el Mundial?
Sí, bueno, saps què passa? Que a vegades aquestes pressions tampoc són bones, yeah. Saps? Jo el que vull és veure's el dia a dia, que demà guanyi, i que anem passant. i que anem passant.
I vas parlant amb el teu germà, amb el Robert Martínez?
Sí, molt.
I què?
Molt.
Com el veus? Sí. Com el notes? Està molt il·lusionat. Molt il·lusionat.
Està molt il·lusionat. Sí.
El veus amb més confiança que en d'altres mundials, quan anava a Bèlgica o a l'Eurocopa?
Bueno, ell sempre és una persona molt positiva, i el Robert mai lo veuràs dubtant, o la professora segurament molt moments anirà per dins, però quan parla amb tu, sempre et mostra una serenor, una confiança amb la seva gent, igual quan estava amb el Bèlgica, doncs com ara que està amb el Portugal. I penso que això és molt bo.
I tu quan hi parles de futbol o de temes
més familiars? Sí, parlem de tot, però generalment la família és la que sempre va per davant.
Algun consell li dones a nivell futbolístic o no?
No, home, a nivell futbolístic jo no en sé, per donar-li consells, jo no en sé. Però sí que sempre li dic que intenti fer el que li diu el seu cor i que tiri endavant amb la seva idea i el seu objectiu.
Antonieta, que ho passeu molt bé, sobretot demà, en aquest primer partit de Portugal contra el Congo, a la tarda.
Intentarem.
I que vagi molt bé el Mundial per la selecció de Portugal, si... que anirà bé pel Robert Martínez, pel teu germà.
Vinga, doncs, agraïda, i gràcies que mitjans com vosaltres de Catalunya estigueu a la seva vora.
Gràcies, Antonieta, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Des de Balaguer, l'Antonieta Martínez, la germana de Robert Martínez, abans d'aquest Portugal-Congo, l'estrena de la selecció que entrena el tècnic català de Balaguer demà a les 7 i a les 10 de la nit, l'Anglaterra-Croàcia, a veure, a Anglaterra hi ha Harry Kane. Qui creieu que farà més gols en aquest Mundial, Harry Kane o Kylian Mbappé, Ricard i Àlex?
Mbappé.
Mbappé, eh? I tu, Àlex?
Vinga, per canviar, Kane.
Kane. Home, aquí hi ha un duel, eh? Segurament no arrisquem gaire si diem que acabaran segurament en el podi de màxims golejadors del Mundial. Fins aquí hem arribat. Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, una nit més al Mundial al Club de la Mitjanit. Moltes gràcies i fins demà.
Gràcies, Xavi, adeu.
Gràcies, bona nit.
Record o samarreta?
Com cada dia, alguns deixa un missatge explicant-nos o bé el seu record preferit de la història dels Mundials o bé si hi ha una samarreta de la qual està enamorat o enamorada de totes les que s'han utilitzat en la història dels Mundials, que en són moltes. A veure qui ens ho explica avui.
Hola, sóc en Antoni Padilla, periodista del diari Ara. Sóc d'aquests que ordenen la seva vida i els records en funció dels Mundials. Em torno molt boig quan hi ha una Copa del Món. I el meu millor record segurament és el Mundial del 2006 a Alemanya, perquè va ser el primer que vaig poder-lo cobrir com a periodista. M'hi va enviar el Nou Esportiu. Inicialment la meva tasca era seguir jugadors de la Barça que jugaven altres seleccions que no fos espanyola, i vaig anar amb la concentració del Brasil amb Ronaldinho, la d'Argentina amb Messi. Va ser una experiència realment magnífica. I jo, que cada Mundial, des que sóc petit, sempre cada Mundial animo Itàlia, vaig poder veure en directe Itàlia guanyant el seu darrer Mundial en aquella final de Berlín i aquell darrer penal de Fabio Grosso. I vaig ser molt feliç. El primer Mundial que anava guanyava Itàlia. Des de llavors, el destí m'ha castigat perquè Itàlia porta uns quants anys sense poder-se classificar pels Mundials.
És el record del Toni Padilla, la victòria de la selecció italiana al Mundial del 2006 a Alemanya. En aquell Mundial hi va debutar Messi, Sergi Andreu.
Fa avui 20 anys, contra Sèrbia i Montenegro, va entrar a la segona part, va tenir temps de fer un gol. Avui fa 20 anys del debut en una Copa del Món de Leo Messi.
I avui, 16 de juny del 2026, 20 anys després d'aquí 3 hores...
jugarà el seu sisè Mundial.
És bèstia, eh? Tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui, que ha jugat França i ha guanyat 3-1 contra el Senegal, el Salva Pou ha trobat la cançó oficial del Mundial de França de l'any 1998. La cançó es diu La Copa de la Vida i la va interpretar Ricky Martin. No faré comentaris. Has gastat una de les tres vides. Encara en tens dues, però queden molts programes encara fins al 19 de juliol i moltes cançons que ens has de presentar aquí al Mundial del Club de la Mitjanit. Aquesta...
No, digues que sí, Salva. Està bé.
Està bé, sí. Bé. A mig minut són les 12, bona nit i que descanseu. Si és que no us quedeu a veure ara l'Iraq-Noruega, que és a punt de començar, o a les 3, l'Argentina-Algèria. Si no teniu son, no és un mal pla. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.